Sí? Bueno, quants alumnes es situen en cada un d'aquests nivells? Bueno, doncs això ens indica molt el tema de l'excel·lència, no? Perquè el lògic és que tinguem, el que hem de tendir és de tendir quants menys millor, quants menys millor en el nivell menys 1 i 1 i quants més millor en el nivell 5 i 6. La nostra realitat, en aquest cas comparat amb les comunitats autònomes que tenen mostra ampliada en PISA 2006, és que resulta que Catalunya, que està situada aquí, fixeu-se, de nivell 5 i 6 tenim molt pocs, comparat amb, per exemple, Navarra, o comparat amb Galícia, he dit bé, Galícia, o comparat amb Cantàbria, o comparats amb Aragó, o comparats amb La Rioja. Això és molt preocupant. La Rioja i Navarra tenen el doble d'alumnes que nosaltres en el nivell de competència 5 i 6. Bueno, doncs tenim un problema a resoldre. O per exemple, perdoneu, o per exemple, amb competència lectora. En competència lectora, fixeu-vos, de nivell 5, que és el nivell màxim de competència lectora, en competència lectora els nivells no van de 1 a 6, van de 1 a 5. En nivell 5, que és el màxim de competència lectora, Catalunya, fixeu-vos, és la de color verd, això d'aquí. Bueno, pues comparat amb la resta de comunitats autònomes tant 2003 com 2006, resulta que el superem únicament a Espanya en el 2006 i a Castella i Lleó en el 2006. Però la resta, bueno, pues estem amb dificultats. I si mirem el nivell de competència dels nivells menys 1 i 1, bueno, pues resulta que tenim un percentatge elevat d'alumnes, que és aquest, el del PISA 2006, que és aquest percentatge superior al 20%, que són quasi analfabets funcionals. I em direu, home, potser s'ha exagerat això. Bueno, anem a veure una pregunta de nivell 1. Anem a veure-la. A veure en què consisteix. Se'ls dona un text, que es deia Les sabatilles, vale? I se'ls dona un text i se'ls demana el següent, sobre aquest text. Diu: un bon calçat esportiu ha de complir 4 requisits. Quins són aquests requisits? Vale? Llavors, un estudiant de 15 anys ha d'agafar aquest text, el que veieu aquí, ha de llegir-lo i apuntar els 4 requisits. O sigui, és només trobar la informació dintre d'un text. I es diu en un lloc, a meitat del text, es diu, en un lloc, textualment, un bon calçat esportiu ha de complir 4 requisits. 2 punts. I posa després, evidentment no posa els 4 guions i els 4 requisits, perquè llavors, bueno, però diu, en primer lloc ha de, pam, d'acord? Punt i a part. Ha de subjectar el peu. Punt i a part. També ha de proporcionar una bona estabilitat. Punt i a part. Finalment, ha d'esmortellir els cops. A veure, doncs hi ha un 20% dels nanos 15 anys que no ho fan. Bueno, a mi això em preocupa, que hi hagin nanos a 15 anys que no siguin capaços de fer això. Un 20%, no estem parlant d'un 5, ni... no, un 20% dels nanos que no fan això. I cuidado, no és un problema únicament nostre, eh? Aquí teniu la dada OCDE, contesten bé aquesta pregunta al 75,9% dels nanos. El que passa és que l'OCDE també és veritat que hi ha països més desenvolupats i països menys desenvolupats, eh? Que això de vegades ho oblidem. Però bueno, no és que sigui una cosa exclusiva nostra, però és una situació realment, bueno, des del meu punt de vista, francament preocupant. Aquesta, insisteixo, és una pregunta de dificultat 4,5, és a dir, de nivell 1. Al límit del nivell 2, eh? O sigui, no estic posant una de 336 punts, eh? No, estic posant, russant, a prop del nivell 2. Per tant, jo insisteixo que aquest és un tema que ens hem de fer mirar. Respecte al tema de l'equitat, tenim un problema en el nostre sistema educatiu, poso simplement una dada, que són les diferències entre sector públic i sector privat. La diferència entre sector públic i sector privat en el 2006, a ciències, que és la matèria més important, la matèria principal avaluada, 46 punts de diferència. 46 punts de diferència, dieu, és molt o és poc això en PISA? Això és enorme, la diferència, 46 punts. Aquells que feu estadística o que heu estudiat alguna vegada estadística, no? Allò de les diferències significatives. A PISA, una diferència de 7-8 punts, en molts països ja és una diferència significativa. Imagineu-vos 40, o en aquest cas 46. Diferència abismal. És el que ens diferencia a nosaltres dels països que estan al capdavant de PISA.
No es veu massa bé.
Ah, no es veu?
Bueno, es veu, però no en detall. Per tant,
quan explico.
Quan els gràfics, explica'm una mica millor.
Vale, potser... Vale, d'acord.
El blau.
Sí, sí, sí. Vale. No, la gràfica, en tot cas, m'interessava més potser les dades. Però bueno, i clar, una, perdoneu, i automàticament la pregunta del millón. I això què és degut? A que els centres privats pues, fan un tipus d'estratègia pedagògica molt millor, etc etc etc. O a què és degut? Bueno, els estudis de PISA demostren claríssimament ja, i ho van demostrar el 2003 i tornen a demostrar-ho ara, que d'aquests, en aquest cas 46 punts, un percentatge molt significatiu, al voltant, si no recordo malament, és al voltant d'uns 32 punts o 34 punts, són pura i llanament deguts a que hi ha una distribució desigual dels alumnes en funció del seu nivell socioeconòmic. És a dir, el que explica aquesta diferència, en un 75%, després queda un 25 o un 20, que pot ser explicable per altres raons, però la major part d'aquesta diferència ve donada perquè resulta que passa el que apareix a la gràfica següent. I és la distribució que tenim dels alumnes en pública i privada en funció del seu nivell socioeconòmic. I resulta que mentre que en els centres públics un de cada tres nanos són de nivell socioeconòmic baix, del nivell més baix de PISA, un de cada tres, en el cas dels centres privats, és només un 15%. I això és el que explica la diferència. No tota, la diferència, no ens enganyem, no tota, però bona part de la diferència entre els centres públics i privats. Per tant, aquí hi ha una distribució dels alumnes que, sens dubte, incideix sobre els resultats finals. De PISA i d'altres coses que no són PISA, d'altres dades, de fracàs o d'èxit, que no són PISA. Per tant, tenim aquí també un problema d'equitat que hauríem de considerar. Tenim bons resultats en tots els nivells del sistema educatiu. Us presentaré algunes dades que puguin ser també il·lustratives sobre això. A preescolar no us presentaré cap dada, a preescolar, perquè a preescolar tenim molt bones dades. Tenim percentatges d'assistència a centres de preescolar dels més alts d'Europa. Dels més alts d'Europa. Haig de dir una cosa, de totes maneres. Nosaltres hem apostat per un model d'atenció a la infància. A mi m'agrada més referir-me a atenció a la infància que a preescolar. Nosaltres tenim un model d'atenció a la infància, que és un model respectable, perquè el segueixen també altres sistemes educatius, que és el model d'escolarització de l'atenció a la infància, dels infants, de procurar escolaritzar-los quan abans millor. Hi ha altres models que no segueixen aquesta tònica, Poso un exemple, que sempre es posa, el de Finlàndia, una altra vegada. A Finlàndia, el percentatge de nanos que a 3 i 4 anys van a centres de preescolar són menys de la meitat. O sigui, són molt pocs. És millor o és pitjor? Aquí jo crec que això donaria per una gran discussió sobre això. Jo personalment m'agrada més el model nòrdic, el model d'atenció a la infància. No sóc tan partidari del tema de l'expansió del preescolar tal com es planteja en el nostre país. No dic que no sigui dolent, no dic que sigui dolent, jo crec que ha fet una gran tasca l'expansió les taxes de preescolar. Jo en aquest sentit em sento orgullós de tenir aquestes taxes de preescolar. Però si entréssim una mica més en discussió sobre això, jo crec que hi ha coses del model, bàsicament del que podríem dir el model nòrdic, d'ençà la infància, que l'hem perdut una mica en el nostre sistema i que potser l'hauríem de recuperar. Algunes coses, algunes mesures. Però bueno, en tot cas, podríem dir que l'avaluació del preescolar ens sortiria bona. L'ensenyament obligatori. Bueno, doncs aquí tenim un problema important. Mireu, la taxa de repetició a quart d'ESO la tenim en aquests moments a Catalunya en el 13,7. Bueno, en aquests moments, perdó, en el 2004-2005. Són les dades últimes que teníem per fer l'informe de la BOFI. 13,7. La mitjana d'Espanya, 12,0. A la pública, fixeu-vos-hi, la taxa de repetició, 18,8. I a la privada, el 7,1. Una altra vegada, una situació que ja ens denota, una situació, en fi, de desigualtat important. Però el més significatiu és que si us hi fixeu, la taxa de repetició a primària, nosaltres tenim l'1,5 i a Espanya el 5,9. És a dir, els nostres nanos a primària repeteixen molt poc. I ara, si voleu, què podem dir? Oh, no, és que el que hauríem de fer és repetir més a primària. No, doncs ens equivocaríem.
A 6
de primària. Llavors aquí ja ens equivocaríem. Ens equivocaríem si diguéssim que han de repetir més. Perquè la literatura pedagògica internacional, que almenys és la que jo conec, diu clarament que la repetició no soluciona el problema d'aquests alumnes. No és una bona solució. Això és el que a nosaltres ens ha portat a dir, i després ho hem contrastat de manera, podríem dir, de manera totalment qualitativa, sense fonament quantitatiu, a que nosaltres entenem que possiblement, molt possiblement, hi ha un fracàs amagat a primària. És a dir, no és normal que tinguem taxes tan baixes de repetició primària i que després se'ns disparin a final de la secundària. De l'ESO. Segurament el que passa és que els nanos passen de curs a curs a primària, el qual està molt bé, insisteixo, però sense el reforç, sense les actuacions necessàries per aconseguir que els nanos tinguin el nivell adequat als seus companys. És a dir, tu el que no pots fer, és a dir, si tu no fas que el nano repeteixi, el que has de fer és una actuació de correcció d'aquesta situació a primària. I no pots permetre que llavors aquell nano digui, bueno, ja ho recuperarà més endavant. Ja el curs que ve ja... No, no, ja no pots esperar el curs que ve, has de començar a actuar ja. I si tu fas aquesta actuació, pots fer que els nanos no repeteixin, però fas que t'arribin bé a l'ESO. Llavors, aquesta és la nostra interpretació. Ho entenem que aquest pot ser, pot explicar almenys en part això que una mica sorprèn, no?, que hi hagi aquestes dades. L'altra dada també tremendament preocupant és la taxa de graduació de l'ESO, que estem en el 70%, Espanya està en el 75,3% i un altre cop una diferència d'un 20%, 20 punts entre pública i privada, a favor sempre de la privada. Això és inaguantable. I a més us diré una cosa, les dades de fa uns quants anys ja indicaven que estaven sobre el 20%, o sigui, dels que no l'obtenien, que aquí són gairebé el 30,4, ja indicaven que estaven sobre el 27, i això jo ho recordo, anterior al 2003, al 2004. Per tant, aquesta és una situació que no ens podem permetre. Una societat democràtica no es pot permetre que els alumnes no obtinguin la graduació d'allò que es considera ensenyament obligatori. O sigui, no pot ser, és incompatible una cosa amb l'altra. Perquè es considera que és allò que és el mínim per funcionar en una societat com la nostra. Això és impossible. No ho podem admetre com a societat, això. Hauria de ser, si no el 100%, pràcticament el 100% els que l'obtinguessin. Per tant, el tema de l'ensenyament obligatori, problemàtic. I el tema de l'ensenyament postobligatori, també problemàtic. Us ensenyaré una dada, només, en tenim més, però no us vull avorrir. Evolució de l'abandonament educatiu prematur. Vosaltres em direu, què vol dir educació? O sigui, abandonament educatiu prematur. Abandonament prematur vol dir alumnes que no han acabat ni el batxillerat, que abandonen abans d'acabar el batxillerat, o que abandonen abans d'acabar els cicles formatius de nivell mig. Em direu, home, és molt fort això. Això és abandonament prematur. A Europa, des de l'any 2000, cimera de Lisboa, marca com a objectiu per al 2010 la xifra de que ha d'haver-hi com a màxim d'abandonament prematur un 10%.